Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope, en el dia en què estem seguint atentament l'evolució de l'Espinós, Delicat i Lleig, Cas, Karim Benzema. Manuel Oliveros, què tal? Bona tarda.
Molt bé, gràcies, bona tarda, Joan.
José Luis Gil, hola.
Gràcies per no mirar-me quan has dit això d'Espinós, Lleig i Delicat.
Per favor. Marc Pairés, al control de so, Anaïs Martí a la producció, us parla Joan Batllori, top informatiu de la jornada.
Top 5.
El Barça de bàsquet afronta la quarta jornada de l'Eurolliga amb l'objectiu de tornar cap a Barcelona amb la primera victòria a domicili de la lligueta. El rival, el mític Žalgiris.
Top 4.
El Tribunal d'Arbitratge de l'Esport rebutja el recurs de Valentino Rossi i l'italià sortirà l'últim de la graella a València en el gran premi que sentenciarà el Mundial de MotoGP.
Top 3.
Joan Collet avantposa el benefici de l'Espanyol al seu propi en l'arribada de Chen Yancheng al club i es mostra tranquil respecte al seu futur. Caicedo, renovat fins al 2019, no rebutja el rol de líder de l'equip, tot i no ser un dels capitans.
Top 2.
La victòria de la Roma davant el Bayer Leverkusen frustra la classificació matemàtica del Barça pels vuitens de la Champions després de la quarta jornada. A la cinquena, a Roma, n'hi haurà prou amb un punt que més faria el Barça primer de grup.
Top 1.
La lesió al sòl i d'Ivan Rakitic és la nota negativa del partit contra el Bate d'ahir a la nit i complica els plans de Luis Enrique pensant en l'alineació al partit del Bernabéu. El 4-4-2 guanyaria punts com a opció a tenir en compte.
Entrevistes a Esports Cope.
Parlarem amb Òscar García de les perspectives del Barça i del tècnic Luis Enrique de cara a aquest clàssic davant del Madrid amb la infermeria blaugrana sense buidar i amb Ramon Márquez, l'oncle del Marc, les sensacions en aquesta primera jornada del Gran Premi de Motociclisme de la Comunitat Valenciana.
El debat a Esports Cope.
Un debat que arriba, com sempre, de la mà de Bracafé avui amb les signatures de Roberto Palomar i de Goberto Escorcia.
La pregunta a Esports Cope.
En joc, una entrada doble pel Barça-Vilareal. La sortejarem demà. Avui, però, us preguntem amb quin sistema i jugadors sortiríeu al partit del Bernabéu. Fent un resum, Ballori, et diria que només un 22% dels copenautes recolza el sistema 4-4-2. La resta, tots 4-3-3. Hi ha opcions esbojarrades, com Alves al mig del camp, força gent dona com a titular a Bartra i els més esmentats són Iniesta i Sergi Roberto.
Molt bé, gràcies, Gil. Passen 18 minuts de les 3 de la tarda i ja estem en marxa. La pilota ja roda Esports Cope.
Hola, ya estoy aquí. ¿Has preparado un picoteo?
Sí, tenemos una botella de Laguita, Gouda, Brie, Manchego y Roquefort. Así que, ¿por qué no nos damos un queso?
Me apunto.
¡Viva el picoteo! Laguita, comparte lo bueno.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Llega la revolución de los chicles. ¡Buf! Con W, ¡qué buenos están! Los chicles funcionales que te relajan, que te sacian o te vigorizan. ¿Tienes estrés o te cuesta dormir? Máscate un Buf Relax. ¿Tienes hambre a deshoras? Buf Diet saciante. ¿Qué quieres funcionar cuando hay que funcionar? Buf Vigor. Pide en tu farmacia los chicles que funcionan. Chicles Buf.
En COPE, Juan Pablo Colmenarejo también es información.
Contamos y analizamos la actualidad con
y si
el
pasa algo, te lo cuenta.
Una mujer muy grave, tras ser agredida por
lo su analiza.
Se ha comprometido a preparar en 18 meses una...
Te lo acerca.
Mencionado COPE en Barcelona, Ángela Sánchez.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE, estar informado.
Hola, vecino. Ya he visto que por fin has puesto alarma.
Sí, la de Securitas Direct, como la tuya.
¿Y cómo que te has decidido?
Hombre, no me iba a arriesgar a ser el único vecino sin alarma.
No te la juegues. Protege a tu familia con la alarma líder más recomendada. Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Si portes el teu cotxe al taller i et diuen que hi ha un problema amb el cigonyal, a tu això et sona...
Veiem la cigonya ibèrica.
Per això, vine a Ford Motorcraft i per 99 euros tens un manteniment complet del teu vehicle en un temps rècord. I surts d'embolics. Ford Motorcraft, un servei de competició a un preu per a tu.
Aquest au que m'allarga.
Xarxa Ford de Catalunya.
Lluís, vull l'informe ja o ves pensant a canviar de feina?
Ja està pensat. Me'n vaig.
Canviar és una actitud i és que el canvi forma part de la nostra vida. Et permet descobrir sensacions noves i viure moments emocionants. El nou Hyundai Tucson neix d'aquesta actitud. Experimenta'l des de 18.900 euros. Hyundai.
Link Motor, concessionari oficial Hyundai a Sant Boi i l'Hospitalet. Més informació a linkmotor.es.
Si vols un cotxe de la quarta marca amb més qualitat del món, pensa en Hyundai, la única marca que signa amb els seus clients un compromís. I si vols un Hyundai o saber més del nostre compromís, vine a Hyundai Masterclass. Troba'ns al carrer Aragó 562, Aribau 320 i passeig Zona Franca 85. Masterclass.com. Masterclass.com.
Esperar que esperen los demás. Tú no. En Nissan Romauto X-Trail Qashqai, entrega inmediata. Nuevos y de gerencia. Ven a Romauto y disfruta tu Nissan ya. Romauto, tu concesionario Nissan de confianza. En Barcelona, Pera Cuart 363. Y Ciudad de Asunción 49, La Maquinista. En Badalona, Aser 36. RomautoNissan.com.
L'alineació d'ahir de Luis Enrique amb quatre migcampistes tenia tota la pinta de provatura pel Bernabéu, a l'espera del que passi amb Messi. Veient el gran moment de Sergi Roberto i veient que ni Munir ni Sandro acaben de fer un pas endavant, Luis Enrique molt probablement barruntava jugar al clàssic amb Busquets, Iniesta, Rakitic i Sergi Roberto al mig del camp i amb Suárez i Neymar en punta. La lesió de Rakitic trastoca els plans i si es confirmés que el croata no arriba al clàssic, a Luis Enrique només li quedarien dues opcions: mantenir el 4-3-3 pur, donant entrada segurament a Munir, o jugar amb quatre migcampistes avançant Mascherano al pivot i reubicant Busquets a l'interior. Una solució que a Luis Enrique li agrada, però que normalment dona mal resultat.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Tiempo de juego. El de la cadena, Cope.
Han saltado ya los dos equipos, está sonando el himno de la Champions con tremenda pitada del estadio, lleno de esteladas, espectacular.
Lleno de esteladas y pitada el himno de la Champions, gritos de independencia, y en el palco Artur Mas, Oriol Junqueras y los cuatro líderes de las entidades soberanistas que han regalado estas estaladas antes de entrar al estadio.
Claro, ¿cómo se van a perder? El banderón del respeto es extraordinariamente grande, ¿no?
Es un desafío a la UEFA increíble.
Un paso atrás, porque en principio iba a ser con un logo de la UEFA y había de extenderse otra pancarta que era por la libertad de expresión y al final se ha quedado en solo una pancarta y sin el logo de la UEFA.
No picaron.
Rakitic en el suelo, Silvia.
Sí, está calentando Munir, que ha calentado 20 segundos y ya le han llamado al banquillo porque se va a hacer efectivo el cambio.
Creo que se ha tocado el gemelo, creo, que de la pierna derecha.
Bueno, lo del Madrid y el Barça este año, sí. En número yo creo que debe ganar el Madrid, creo, salvo en el centro del campo donde el Barça le van cayendo todos. Creo que queda Busquets sin haber caído por ahora del centro del campo. Ha caído
Rafinha, el gemelo de la pierna derecha.
Todos.
Ahí está, va a tirar Neymar.
És la pel·lícula El tiempo de juego de la Cope, del Barça 3, bate Borisov 0, marcador que combinat amb el Roma 3, Bayer Leverkusen 2, deixa el Barça en peu i mig als vuitens de final de la Lliga de Campions. Situació del grup a dues jornades pel final de la lligueta: Barça líder 10 punts, Roma 5, Bayer Leverkusen 4 i bate Borisov 3. La propera jornada jugarà el dimarts 24 de novembre, Barça-Roma al Camp Nou i bate Bayer Leverkusen. Bon partit del Barça i a l'estadi. Neymar està en un moment de forma extraordinari. Luis Suárez continua fent gols i Busquets continua impartint lliçons de futbol a cada actuació. La nota negativa del partit, ho sentíem, la lesió de Rakitic, una altra lesió muscular al Barça i una nova lesió que afecta al mig del camp. Ja han caigut aquesta temporada Rafinha, Iniesta, Sergi Roberto i ara Rakitic. Ja han caigut aquesta temporada lesionats tots els interiors de l'equip. Luis Enrique en parlava al final del partit.
Jugadores que juegan muchos minutos, que van con sus selecciones, que viajan, que son muy importantes para el club y para, en este caso, para el Barça, pues bueno, no estamos teniendo mucha fortuna en ese sentido. El hecho de tener tantísimas bajas justo en esa zona del campo hace que estos jugadores prácticamente no puedan descansar y estamos en esa situación. A pesar de intentar cuidarnos, siempre es complicado. Hoy ha sido Rakitic al inicio del partido y ahora el objetivo es recuperarlo lo antes posible y para eso contamos con unos servicios médicos muy buenos.
¿Hasta qué punto te trastoca la baja de Rakitic para los partidos que vienen, Villarreal, Madrid? Porque daba la sensación de que hoy, por lo que probabas con cuatro centrocampistas, con cuatro en el medio del campo, igual eso era lo que venía en el futuro próximo.
No tiene nada que ver lo que hemos hecho hoy con lo que podemos hacer en los siguientes partidos. No dejan de ser pruebas y trastoca la baja de un jugador como Rakitic por el nivel que tiene y porque el partido con el Villarreal será un partido más que complicado. Pero a partir de ahí ya veremos cuándo lo podemos recuperar.
Silvia Ortiz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
No descarta Luis Enrique a Rakitic pel Bernabéu, però sembla complicat que pugui arribar.
Sí, té una petita ruptura al soli de la cama dreta. El comunicat del Barça només el descarta pel pròxim partit, aquest diumenge contra el Villarreal, i afegeix que la seva evolució marcarà la disponibilitat pels següents partits. Veient els antecedents, sembla pràcticament impossible que Rakitic pugui jugar al Clàssic. De fet, ahir quan va sortir de la clínica on li feien les proves mèdiques, el propi Rakitic va dir que estava molt fotut textualment. Dos jugadors de la plantilla han sofert trencament de soli aquesta temporada. Bravo va trigar 3 setmanes a recuperar-se i Vermaelen 5 setmanes. En cap dels dos casos Rakitic podria jugar al Bernabéu perquè falten 16 dies. Rakitic ha pagat l'esgotament. Els últims 8 partits ha jugat quasi tots els minuts. Va descansar a la Copa i havia de descansar a Bielorússia, però la lesió de Sergi Roberto el va fer jugar pràcticament tot el partit. Luis Enrique tindrà a partir d'avui 3 entrenaments per preparar el partit de diumenge contra el Villarreal a les 4. Veurem si també pensa fer algun assaig de cara al Clàssic. Avui han entrenat 5 jugadors del filial, Gumbau, Samper, Captum, Aitor Cantalapiedra i Sergi Palencia, i el juvenil Peik.
Gràcies, Sílvia.
Adeu.
Doncs ara el debat, donat el cas que ni Messi ni Rakitic arribessin al Santiago Bernabéu, és què farà Luis Enrique, mantenir el 4-3-3 o jugar amb 4 migcampistes retocant peces. Ho comentem tot plegat amb el nostre comentarista, els partits del Barça a la Copa, l'Òscar García. Òscar, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, és evident que l'alineació que va treure ahir Luis Enrique feia tota la pinta de prova, jo crec que sobretot pensant en el Santiago Bernabéu, no?, d'entrada.
Home, podia semblar-ho, sí, perquè a part el Bate Borisov, el seu millor home, també era el lateral esquerre, i en el Madrid, doncs, aquesta temporada, en la meva opinió, el millor estava sent Marcelo, i podia ser una prova, sempre intentant assegurar la victòria, però també posant la vista en el partit contra el Madrid.
De fet, ja es va veure en el partit del Getafe, eh?
Els últims minuts es va veure, no? Jo crec que Sergi Roberto està tenint el premi de les seves bones actuacions i, com passava al principi amb Rafinha, sempre que hi havia algun forat en el teòric 11 inicial, el que primer pujava Luis Enrique era Rafinha, i ara ho està fent en Sergi Roberto.
Clar, la baixa de Rakitic, si és que no arribés al Bernabéu, que sembla difícil, trastoca molt aquests plans.
Sí, i jo crec que també pot trastocar si juga Marcelo o no. Ja. Si no jugués Marcelo, pues el Madrid té a Nacho, que és un jugador de característiques molt diferents, i potser després també Luis Enrique podria optar per una altra opció. Però tot i amb això de la lesió de Rakitic, si no arribés ell ni Messi tampoc, no descarto que Sergi Roberto pugui jugar en banda i en mig del camp després amb Mascherano, Busquets i Iniesta, i potser Piqué i Vermaelen, o Piqué amb un altre central. Aquesta seria una altra opció.
A mi no m'agradaria, Mascherano, perquè tothom estem dient que Sergio Busquets és el millor al seu lloc. No m'agradaria aquesta posició. A mi m'agradaria Sergio Busquets, Sergi Roberto i Iniesta. I després Munir, si no està Marcelo.
Sí, el que passa que bueno, has de buscar també un equilibri. El Barça, doncs, malauradament, arribarà al Bernabéu amb baixes, i l'entrenador ha d'anar mirant a veure com pot equilibrar l'equip, perquè no hi ha dubtes que Sergio Busquets com a mig centre és el millor del món, però bueno, és tan bo tàcticament que s'adapta a qualsevol posició.
Queda clar que aquestes són les dues opcions, per tant, una mantenint el 4-3-3 més pur amb Busquets al seu lloc i segurament, com deia l'Oli, donant entrada a Munir a la davantera, que l'altra opció seria avançar Mascherano, avançar també a Busquets i jugar amb quatre migcampistes i amb Luis Suárez i amb Neymar. La doble pregunta, Òscar, és què creus que farà Luis Enrique i què faries tu al Bernabéu?
Saps què passa? Que encara queden dos o tres partits per davant. Si fos demà i Marcelo fos titular, jo crec que Luis Enrique podria seguir amb el mateix pensament que té ara, si és que té aquest pensament, no? Que tots estem parlant de que, bueno, que era una prova i això només ho sap ell, però sí que semblava que podien anar per aquí els tiros. Jo crec que si fos demà, jo crec que Sergi Roberto jugaria en banda, com va provar ahir, i faria un mitjà camp Mascherano, Busquets, Iniesta.
I tu què faries?
És que això és molt difícil perquè no els veig entrenar, no tinc tota la informació i és complicat.
A més, ara no, hauries tu d'entrar a un quart oscuro, com feia fos, com feia el Guardiola, i decidir i tal, i estar hores i hores, no?
Sí, però
i clar,
també sí, sobte... que pots tenir una idea ara, però en dues setmanes canvien molt les coses, canvien, ja et dic, que pot algun jugador tenir problema, no sé, potser després resulta que Messi sí que pot jugar, i també canvia tot. Clar. És difícil parlar en tres setmanes, i més en aquesta temporada, doncs, que el Barça està tenint molts problemes amb les lesions.
I una cosa, perquè hem llegit i escoltat històries, ahir el Barça va jugar d'entrada 4-3-3, o no?
Sí, a veure, va jugar com va 4, jugar 4, amb 4, el mateix 2, sistema, clar. Ara. Està clar que no és el mateix jugar amb Messi a l'extrem que amb Sergi Roberto, que tenen característiques diferents.
A veure, molt al mig, no?
Si no poses noms, tal com estan col·locats els jugadors, sí, era un 4-3-3, era un 4-3-3 habitual. Ara, els noms fan que Sergi Roberto sigui més migcampista, que no pas extrem, i es pugui pensar que pot ser un 4-4-2 si mires tota la plantilla i a sota posa Sergi Roberto centrecampista, migcampista. No, però la disposició, si només mires la posició en el camp, era un 4-3-3. Sí.
Molt bé, doncs ja hem remenat una mica la pissarra. Òscar, gràcies, anem parlant.
Molt bé, a vosaltres. Adéu.
La imatge del dia. Esports Cope.
La imatge del dia. Sergi Roberto i el clàssic Madrid-Barça al Bernabéu que està a tocar. El jugador de Reus cada vegada més pinta que serà titular i s'ho mereix. Sense Messi, si no arribés, a Sergi Roberto jo li hagués posat al lloc de l'argentí. Ja ho vaig veure quan ho va fer a Getafe. Ara, amb la lesió de Rakitic, Sergi Roberto hauria de jugar al mig del camp amb Sergio Busquets i Andrés Iniesta. És a dir, Sergi Roberto sí o sí mereix ser titular al Bernabéu i també mereix ser cridat pel seleccionador Vicente del Bosque. No sé com està la seva situació contractual, però crec que s'hauria de renovar. Ara acaba el 2019 i té una clàusula de 30 milions que pot convertir-se en 40. Sergi Roberto, que ha volgut esperar i seguir el Barça, mereix una millora. Ah, per cert, saben una cosa? Ahir va batre el rècord de metres recorreguts aquesta temporada en un partit de Champions per un jugador del Barça. 12.182.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Remata i gol!
Gol!
Canvia, que el nen plora. Em toca a mi, dona'm la tablet.
Maria Graciela, el que suposa.
Família, ja hem arribat.
No!
Amb els últims assistents de connectivitat i les 7 places modulars de sèrie del nou Volkswagen Touran, ningú no voldrà baixar del cotxe.
Descobreix-lo a Barnavagen, a Barcelona, Passeig de la Vall d'Hebron, 101.
Blas, ¿qué? He leído que ahora es la semana azul de Ford.
Sí, Epi, así es, y tienen unos precios increíbles.
Ya, pero si es del 1 al 20 de noviembre, ¿por qué lo llaman la semana azul de Ford? Son casi 3 semanas.
No sé, Epi, quédate con que en Ford tienen unos precios increíbles en todos sus coches.
Comercial Vila Vila, concesionario oficial Ford a Granollers. Avinguda Prat de la Riba 102. Comercial Vila Vila.com. Compromís de qualitat.
¿Te faltan dientes y te gustaría tener una nueva sonrisa en 24 horas? Ahora en la clínica OA es posible. Se llama implantología de cara inmediata. Mediante cirugía guiada y una atención profesional constante, aseguramos un posoperatorio mínimo y una experiencia agradable y satisfactoria. Soy el doctor Cercadillo, de la clínica odontológica OA. Ven a verme, te escucharé y te atenderé personalmente.
Clínica odontológica AOA, 93-343-6641, en Gran Vía 620. Visita aoa.es.
Abans del clàssic, s'ha de guanyar Villarreal. I ho viurem a la COPE.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego. Amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, Barça, Villarreal.
Manolo Oliveros, Joan Ballori, Silvio Ortiz, Josep María Minguella, Óscar García, César Sánchez. Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Els dos partits del grup del Barça Gil que destaquem de la jornada d'ahir de la Champions.
Doncs començarem pel gran partit de l'Allianz Arena. Bayern de Múnich 5, Arsenal 1. El grup F, als 10 minuts, Lewandowski ja havia obert la llauna i els xicots del Bayern van complir una sonora revenja davant l'equip de Wenger. Més va patir l'Olympiacos, que va esperar el minut 90 per desnivellar el partit contra el Dinamo de Zagreb. Pardo va ser l'heroi que va anotar els dos gols grecs, de tal manera que el grup queda amb Bayern i Olympiacos amb 9 punts per 3 de l'Arsenal i 3 també del Dinamo de Zagreb. De fet, les opcions de l'Arsenal d'entrar a vuitens pugen Ballori a un 3,70%.
Poquetes, eh?
El grup G, Mourinho respira, Chelsea 2, Dinamo de Kiev 1, un gol de falta de William a 7 minuts del final va deixar els 3 punts a Londres. La victòria del Porto davant Maccabi 1-3 fa que els de Lopetegui i Casillas freguin la classificació matemàtica amb 10 punts per 7 del Chelsea i 5 del Dinamo de Kiev. I el grup H, quarta victòria consecutiva del Zenit, 0-2 a Lyon, que classifica matemàticament per vuitens els russos. La sorpresa de la jornada, la derrota del València al camp del Genk en un gris partit dels de Nuno.
Anem al debat.
Gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Vinga, obrim debat, posem Bracafé sobre la taula. Què et ve de gust, Oli?
Cafè sol, sisplau.
Cafè sol per l'Oliveros. Saludem al Roberto Palomar des del diari Marca. Roberto, què tal? Buenas tardes.
Què tal? Buenas tardes. Pues bueno. Un cortado quiero yo, un cortadito.
Un cortadito marchando para Roberto. I saludem també al Dagoberto Escorcia. Dago, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué Saludo. Ponemos? ¿Qué apetece?
Un cortadito.
Cortadito, marchando, perfecto. Roberto, tema serio lo de Benzema, ¿eh?
Sí, vamos, si en lugar del costado me ofrecen una tila, pues también se acepta, ¿no? Porque llevamos una mañana ajetreada en varios frentes. Sí, hay que ver, hombre, desde luego hay que partir desde la presunción de inocencia y aclarar, creo que es un poco de los medios también, esta palabra de imputado que a nivel popular prácticamente te condena y que significa otras cosas. Evidentemente estás metido en el lío, pero también tienes oportunidad de defenderte y demás. Hay que ver, lógicamente, cómo le va a afectar a nivel deportivo, en qué situación anímica y mental se encuentra una persona que está en estas condiciones. Iba a reaparecer o estaba en condiciones de entrar en la lista para el partido de Sevilla. El Real Madrid entrena esta tarde. Vamos a ver qué hace Benítez, si le esperan, si hablan con él. Y luego el Real Madrid, que es tan rápido y tan ágil para desmentidos y demás, pues yo creo que se echa también de menos un comunicado oficial, no sé si de apoyo, de poner a disposición del jugador los servicios jurídicos del club, o por lo menos para dar una explicación a los socios, ¿no? Porque estamos hablando de una figura que ha sido noticia mundial en todas las portadas, o sea, el delantero centro del Real Madrid, o uno de los jugadores importantes del Real Madrid, ha pasado la noche en dependencias policiales, ¿no? Creo que alguna explicación por parte de su sí que debería haber.
Y al margen del comunicado, Roberto, ¿debería de haber también una reacción por parte del club?
Bueno, que estamos...
Pero claro, está demasiado caliente el tema, ¿no? Como para reaccionar y tomar medidas.
Claro, entramos en un terreno también que es un poco también la privacidad del futbolista. Ayer intentábamos averiguar si había alguien del Real Madrid en París, que, bueno, hubiera sido lo suyo, y parece ser que el propio Benzema no ha pedido, digamos, amparo, no quería que lo acompañara a nadie, porque él tampoco creía que esto iba a tomar la deriva que ha tomado. Además, es que ¿qué medidas haces con el jugador? Apartarlo de los entrenamientos, yo creo que sería malo. Yo creo que todo lo que no sea arroparle, apoyarle, y luego que Benítez decida técnicamente si está para jugar o no, pues sobra, ¿no? Porque bastante tiene ya encima con lo que tiene como para además entrar en un terreno disciplinario.
Dago, ¿qué dices del tema? ¿Sí, Dago?
Hola.
Sí, ¿qué dices del tema, Dago?
Bueno, a ver, yo creo que lo último que se puede esperar, normalmente nosotros aquí siempre decimos que el club tiene que reaccionar, ¿no? Yo creo en eso que estaba diciendo Roberto, o sea, eso es un tema muy privado. Ocurre no en el seno del Real Madrid, sí, como jugador del Real Madrid, pero con la selección francesa, y es un tema muy, muy, muy suyo, o sea, muy particular. Esto no es, ¿de qué servirá hacer un comunicado en el que no digas nada más de lo que ya se sabe, ¿no? Y más cuando el jugador hoy, según la declaración que ha tenido esta mañana, pues lo ha negado todo y no se siente culpable de nada. Entonces, no creo. En esto yo creo que el Madrid está exento. Nosotros aquí al Barcelona le exigimos comunicados inmediatos, también es verdad, pero creo que en este tema en concreto se tiene que pensar muy, 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 muy mucho lo que se va a decir, ¿no?
Roberto, siempre, como tú decías, con la presunción de inocencia por delante. Yo escuchaba esta mañana a mucha gente que conoce al jugador, que dicen que es un chaval tímido, que es un buen chaval, pero tiene un historial bastante amplio, el tema del carnet de conducir, también carreras ilegales, luego el caso aquel de la prostituta menor de edad, del que fue absuelto, y ahora esto.
Sí, sí, sí. El aspecto, desde luego, de Benzema, pues no te da miedo, ¿no? Si te encuentras con él por la noche, pues es una persona perfectamente normal. Nosotros tenemos un compañero, Marco, un redactor, que tiene una relación bastante estrecha con él y se resiste a creer que esté metido en estos fregados, pero bueno, luego son esos antecedentes que le señalan. Que son pecados de juventud, pero claro, que en esta gente es escandaloso, porque además no estrellas un coche cualquiera, ¿no? Te estrellas con un Lamborghini en la isla de no sé dónde, en la fecha de no sé qué, que está mal hecho y que suena además a grosero. Creo que no les exime de su juventud y sus impulsos y demás en todas estas cosas, y que deberían tener más cabeza, ¿no? Con todo este lío de Valbuena, desde luego lo que pienso, insisto, con la presunción de inocencia por delante, es qué necesidad tiene esta gente que tiene cubiertos determinados aspectos vitales, de dinero, en fin, demás, qué necesidad tiene de meterse en un fregado de estas características que puede acabar pues con penas de cárcel, ¿no? Sí.
Bueno, ya estáis haciendo alineación en Madrid de que era el clásico, porque aquí en Barcelona sí, ¿eh?
Sí, supongo que ahí habrá que pintar un 4-4-2 al paso que lleva esto, ¿no? De lesiones y demás. Bueno, el Madrid, digamos que está en plan emergente, o sea que los lesionados se le curan. Al Barça, lamentablemente, como vimos ayer, se le va engordando la nómina. Bueno, aquí Benítez tendrá, si se le ponen todos bien, lo que tiene que hacer es descartar, que no sí. Es fácil tampoco.
Si fuera mañana, ya hacéis ahí cábalas, ¿quiénes jugarían?
Todavía no se hacen porque está el partido del Sevilla y hay ecos todavía del partido de PSG, que ha dejado preocupada a la gente y a los propios jugadores también, porque han visto que les han dado un meneo. Todavía no hemos cogido papel y lápiz, pero está claro que si todos se recuperan, alguien de los que tiene jugando habitualmente ahora tiene que salir. Y desde luego, es difícil, por ejemplo, quitar a un Casemiro. Yo me imagino que le va a tocar la China a Isco, Gese o algún jugador de estos.
Aquí, Dago, si Messi y Rakitic no llegan, el tema es 4-3-3 puro o optar por jugar con cuatro centrocampistas, que es lo que parecía que quería hacer a Luis Enrique, pero ahora le ha caído a Rakitic. De ese puzzle.
Y queda un partido de liga y los internacionales, ¿no?
Sí.
Ahora mismo, Dago. Si jugáramos mañana, como le decíamos a Óscar.
Yo apostaría otra vez por el 4-3-3, o sea, ahí seguramente improvisará otro tercero de ataque o un tercero de medio campo.
En el centro del campo, Sergio Busquets, ¿no? Sergio Roberto Iniesta. Exacto. Y en la derecha Munir, por ejemplo, si no está Messi. Digo yo, ¿eh? No sé.
No, yo estoy totalmente... Es la alineación que tengo en mente desde que ayer vi cómo Rakitic se caía, ¿no? Y la que seguramente también tendrá en cabeza Luis Enrique.
Y si no hubiera caído Rakitic, Sergio Roberto, jugando por la derecha, como jugó en Getafe unos minutos y ayer hasta que se lesionó Rakitic.
Es muy descabellado ver Malen atrás con Piqué y más que
nada. No, Roberto, no es descabellado, pero yo no lo haría. Siendo el mejor del mundo Sergio Busquets, es que colocar otra vez a Mascherano y a Sergio desubicarle, yo no lo haría, pero bueno, también podría ser, sí.
Ahora estoy acordando la primera alineación de Luis Enrique contra el Madrid allí y que se volvió loco. O sea, que creo que fue cuando puso a Matías de lateral izquierdo.
Lateral izquierdo, ¿no? Que luego salió diciendo, ¡jo! Ni lo sabía.
No lo esperaba, exacto. O sea que suele pasarle a los entrenadores del Barcelona que se vuelven locos cuando van contra el Madrid la primera vez o la segunda vez. Que no le pase a él lo mismo. Pero yo creo más en que mantendrá el esquema normal, que eso sí que no lo tiene que cambiar, e improvisar un hombre de esos del medio campo de adelante, ¿no?
Bueno, quedan muchos días y le vamos a dar muchas vueltas. Dagoberto Escorcia, Roberto Palomar, gracias, ¿eh?
Un saludo,
chao.
Adeu.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé. De la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé. Això sí que és cafè. El millor cafè.
S'ha de menjar bé, perquè si menges sa seràs un 25% més bo en tot el que facis. Troba la millor versió de tu en tan sols una trucada. La Conca porta 82 anys cuidant-nos amb els seus llegums i la seva cuina casolana, sana i variada. Atenció als plats estrella que tenim per aquesta tardor: risotto de ceps, crema de carbassa, croquetes de bolets, i que no faltin els seus tradicionals moniatos, perquè quan menjo bé, em sento bé. La Conca, des del 1932, al mercat Galbany. Telèfon 93-209-1963, La Conca.
Si vols entrar en el món Audi, el teu punt de referència a Barcelona és Audi Center Barcelona. Si vols que el teu món es mogui en un Audi, vine a Audi Center Barcelona Sud, al carrer A61 de la Zona Franca, a 5 minuts de la plaça Cerdà i de Colom. Audi, a l'avantguarda de la tècnica.
Si portes el cotxe a passar la ITV i et diuen que no la passes perquè t'has quedat sense pastilles, a tu això et sona a... Per això vine a Ford Motorcraft i passem la ITV al teu cotxe totalment gratis. Ens encarreguem de tot. Tan sols ens pagues les taxes. I surts d'embolics. Ford Motorcraft, un servei de competició a un preu per a tu.
Xarxa Ford de Catalunya.
12 minuts i les 4, parlem de l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Perquè aquest matí, dureta, vendora, el president Joan Collet ha anat a veure els capitans per posar-los al dia de tot el que està passant al club, no?
Sí, tot el que està passant per club, per parlar també de temes de termini de pagament de fitxes i també per donar això, les quatre pinzellades sobre els capitans sobre el canvi de propietat del club. Segons ha pogut saber Esportscope, Collet ha tranquil·litzat el vestidor i ha assegurat que el xinès, Mr. Chen, com li diem, no farà una revolució esportiva fins dins l'equip, des del vestidor, que no serà cap Abramovich, aquest home, gent. Bé, després, primera aparició del Collet davant la premsa, des de que es dona per tancada l'operació Restart Sánchez Llibre, i tot i que encara queda que el grup xinès arribi al 50,1% de les accions i té 5 mesos per aconseguir-ho. Avui Collet se'l notava de bon humor, irònic, i com si anés assimilant poc a poc el seu futur, sigui el que sigui. Parla el president de que la millor solució és la que ha arribat amb Mr. Chen. És que, de fet, ja ho va avisar aquí a Esportscope. El sentim aquest migdia.
Si mireu les hemeroteques, veureu que moltes vegades jo sempre he defensat i m'il·lusionava que aquest club necessitava aquesta injecció i aquest club necessitava aquesta il·lusió i aquest club necessitava un inversor amb moltes ganes. Ho he defensat sempre. Sempre deia que l'important era encertar amb el company de viatge. si amb aquest l'hem encertat, doncs magnífic. I quan he dit això, sempre he pensat en el club i no he pensat mai en el Joan Collet, ni com a persona ni com a president.
El Joan ha confirmat que ningú li ha proposat de moment formar part del proper Consell i que seguirà amb la seva agenda com a president. Diumenge serà ni més ni menys que el nou Sant Mamés. No ha volgut formar part de cap negociació, així que s'ha de refiar de la confiança que li transmet el Dani, el seu amic, sobre la seriositat de Mr. Chen.
Jo estic il·lusionat, jo no puc valorar el mateix que valora el Dani quan ell està dient aquí que els coneix de fa 6 mesos, que s'ha sentat amb ell, que ha conviscut, que ha dinat, que ha sopat, que ha negociat. Jo tot això no ho he fet. Jo la primera vegada que me sento amb ell és aquest dilluns, junt amb el director esportiu, junt amb l'entrenador, i que ens presenten i que parlem. Jo no puc valorar el mateix que el Dani. Jo et dic, la tranquil·litat me la dona ell. I espero que no s'equivoqui, estic segur que no, i que tot anirà bé. Però jo no et puc valorar il·lusionat, clar que ho estic. I més quan em diuen que podem classificar-nos entre el quart i el sisè, doncs imagina si estic il·lusionat.
Mig somreia al bo del Joan Collet, el qual apreciem molt. Al seu costat, Felipao Caicedo, 4 gols a la Lliga, 3 segons Pedro Martín, i que renova fins al 2019. Atenció, perquè l'Espanyol només té un 30% de Caicedo i té dret fins al juny per quedar-se al 75%, fins al 75% dels drets del futbolista. Molt content a l'equatorià, vol ser líder de l'equip i sobretot donar un pas endavant a Bilbao després d'una mala imatge davant el Granada.
Sabemos que no estamos pasando por un buen momento grupal, pero bueno, yo creo que siempre hay margen, ¿no? Creo que este equipo es muy joven, tiene mucho margen de mejora y desde luego que desde el domingo se va a ver otra actitud, porque bueno, lo hemos hablado, sabemos que la imagen que hemos dado en los últimos partidos no es la mejor, somos conscientes de ello y vamos a tratar de darle la vuelta a esto.
A l'entrenament avui a porta tancada, Duarte millora de l'amigdalitis i ja podem girar anar buscant una solució per lateral dret a Sant Mamés. Arbilla segueix malament i Robert està sancionat, amb la qual cosa Javi López, vulgui o no, haurà de jugar de lateral.
Blanco i en botella.
Sí, senyor. Demà més, 10 i mitja.
Gràcies, Mr. Quique.
Adiós, Ballori. Felicitats al teu xaval.
Gràcies.
Adéu.
5 anyets.
Adéu.
Si vols entrar en el món Audi, el teu punt de referència a Barcelona és Barnewagen. Si vols que el teu món es mogui en un Audi, vine a Barnewagen. A París 208, cantonada Balmes, al centre de Barcelona. Audi, a l'avantguarda de la tècnica.
Blas, ¿qué? He leído que ahora es la semana azul de Ford.
Sí, Epi, así es, y tienen unos precios increíbles.
Ya, pero si es del 1 al 20 de noviembre, ¿por qué lo llaman la semana azul de Ford? Son casi 3 semanas.
No sé, Epi, quédate con que en Ford tienen unos precios increíbles en todos sus coches.
Turisme Sabadell, concessionari oficial Ford a Sabadell, Rambla Iberia 32, turismesabadell.com, compromís de qualitat.
Ets serraller, perfiler, metaliser o calderer i tens problemes amb l'acabat de la teva pintura? Pinter li donarà un acabat perfecte i d'alta qualitat en les seves noves instal·lacions d'alacat i pintat, amb pintura en pols o líquid al forn en només 48 hores. Pinter treballa tot tipus de peces de gran pes i dimensions. Per més informació, apunteu al telèfon 93-718-4511 o consulteu la pàgina web pinter.es. Pinter està a Barberà del Vallès.
Esperar que esperen los demás. Tú no. En Nissan Romauto X-Trail Qashqai, entrega inmediata. Nuevos y de gerencia. Ven a Romauto y disfruta tu Nissan ya. Romauto, tu concesionario Nissan de confianza. En Barcelona, Pera Cuart 363 y Ciudad de Asunción 49 La Maquinista. En Badalona, Aser 36. Romautonissan.com.
Aquest cap de setmana, València, motos. Diumenge, la cursa que decideix el Mundial de MotoGP, se'l juguen Lorenzo i Rossi, però el morbo està en que Rossi i Márquez es tornaran a trobar a la pista després del que va passar a Malàisia. La notícia del matí, com sabeu, és que el TAS ha rebutjat el recurs de Rossi i Rossi haurà de sortir a València des de l'última posició de la graella. Tenim comunicació amb el Ramon Márquez, que és el tiet del Marc Márquez, que està a camí de València. Ramon, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda, bé, bé.
Que anem camí de València, no? Vaya gran premi ens espera, Ramon, eh?
Bueno, espero que sigui, que disfrutem d'un cap de setmana d'aquells per recordar, amb una gran cursa.
És evident que no és un gran premi qualsevol. El Marc no s'està jugant al Mundial, desgraciadament, però estem davant d'una cursa d'alta tensió en la que, evidentment, ell també serà part implicada, eh?
Bueno, jo crec que el Marc, i ja ho, crec que ja ho ha dit, que ell sortirà a fer la seva cursa i intentar fer una gran cursa de cara a tots els seus els espectadors i intentar guanyar la cursa.
Escolta, com està ell després de tot el que ha passat els darrers dies?
Bé, molt bé, està molt bé. Va bé ell abans d'ahir, està tranquil, bé, entrenant-se i preparant la cursa.
Què és el que en el Marc, no sé si li ha molestat o l'ha desgastat més? Tot el que va passar a l'última carrera, a Malàisia, o després, per exemple, incidents desagradables com el que va passar el cap de setmana passat amb els periodistes italians?
No, el que li ha disgustat més ha sigut pues, l'incident amb aquesta gent.
Molt desagradable, no?
Sí, és una situació molt desagradable i que són situacions que a vegades ni les entens, no?
Escolta, quin tipus de carrera creus que farà el Marc el diumenge? Una carrera intentant evitar Rossi i fent la seva carrera o buscarà el cos a cos una altra vegada?
No, jo crec que ell el que intentarà és fer una bona sortida, una bona classificació dissabte, i diumenge jo crec que ell intentarà fer una bona sortida i si pot marxar, marxarà.
El Marc i el Valentino sempre havien tingut una molt bona relació, jo diria que fins i tot una admiració mútua. Després del que ha passat és evident que això ha anat fins a un punt de no retorn, no?
Sí, jo crec que sí, que ara en aquests moments hi ha un punt de no retorn. A veure, amb el temps diu que tot ho cura, no? Jo d'aquí 5 mesos, un any, o quan sigui, no ho sé, però en aquest moment crec que hi ha un punt de no retorn.
Escolta, Ramon, hem parlat ja d'altres vegades i tu ets un tio molt sincer. O sigui que et pregunto directament qui vols que guanyi el Mundial el diumenge, Lorenzo o Rossi?
Bé, t'ho diré d'una altra manera. Jo el diumenge espero que sigui Marc, Lorenzo, Pedrosa i Rossi.
Marc, Lorenzo, Pedrosa i Rossi. Això li dona el Mundial a Lorenzo, no?
Sí, correcte.
Doncs ja m'has contestat. Ramon Márquez, gràcies per atendre'ns i que vagi tot molt bé.
Gràcies.
Hem de parlar també de bàsquet, a 3 minuts per arribar a les 4 de la tarda, Gil, perquè ja tenim el Barça a Kaunas per jugar demà partit d'Euroliga allà.
A les 6 de la tarda, els Alguero Arenas, Alguiris Kaunas Barça, un clàssic de la Euroliga. Un Barça i uns Alguiris que estan similars a la classificació. Tots dos s'assemblen en que tenen dues victòries i una derrota, però en què es diferencien? Doncs en que els lituans van guanyar 66-68 a la pista del Karsiyaka Turk, on el Barça, recordem, va encaixar la primera i de moment única derrota d'aquesta fase de grups. Una derrota que encara se'n recorda al vestidor del Palau, errades que no s'han de repetir a Kaunas, parla el tècnic Xavi Pasqual.
Arribem bé, estem bé, treballem molt bé en el dia a dia, se'ns veu, se'ns nota, crec que estem jugant bé, estem fent bé les coses, però ara és un nou moment, no? En l'últim episodi amb un ambient advers a Europa no vam ser capaços de jugar bé, ara hem de ser capaços de fer-ho, perquè sí que un dia pot ser dolent, que és un dia que hem tingut dolent amb tot amb el que portem de temporada, però no hem d'aprendre d'allà perquè no torni a passar.
El Barça de bàsquet que juga demà, i ahir, Gil, les noies de l'Uni Girona van tornar a perdre fora de casa l'Euroliga.
A la pista de l'Aguesport, 79-69, remant contra corrent des de meitat del primer quart, van arribar a posar-se a 5 punts, mancant un minut 30, però no van poder tornar a Girona amb la victòria, tot i els 21 punts de Chelsea Gray. Estan setenes del seu grup d'avui, amb una victòria i 3 derrotes, i a més, el proper visitant de Girona és ni més ni menys que el potentíssim Ekaterinburg.
Hill Superstar.
Si ho diu el diari Schweiz and Sonntag, suís, ens ho hem de creure. Rolf Bantel, 71 anys, any 2004, amb un grup d'amics, viatja a Milán per veure un Inter Basilea. A 5 minuts del final, que vaig un moment al lavabo abans de tornar ja. Total, que es va perdre, es va equivocar de boca d'accés i al sortir del camp ja no va veure els seus amics i es va perdre entre els seguidors de l'Inter. No hi havia telèfons mòbils, no tenia telèfons, ni monedes per trucar, només 20 euros a la butxaca. Total, que el paio, com no tenia responsabilitats familiars, va decidir quedar-se a Milán per un període d'11 anys fins que va tenir un accident. I com no tenia assegurança mèdica, no, que jo soy suizo, allà, creu blanca a la bandera, però creu roja, i me'n torno cap a Suïssa després de 11 anys perdut després d'un partit de futbol. Mare de Déu, senyor.
Basilea, que fortuna la suya.
Oh!
voy a por tabaco, no vuelvo, voy a ver un partido de
fútbol,
no
20 euros a la butxaca, no tinc telèfon mòbil, esto, bueno, què hi farem tu? Última hora, Ballori.
Última hora.
La reunió aquesta de la Federació Internacional amb els pilots, només ha durat 10 minuts. Carmelo Espeleta, conseller delegat de Dorna, els hi ha llegit un paper, un comunicat, i apa, nois, cap als boxes, cap a entrenar, avança marca.com. Keylor no jugarà en Sevilla.
Ah, baixa per Sevilla.
Juega Casilla, que diria Carleto.
Molt bé, gràcies, Gil.
De res.
Actualitzem la informació esportiva a casa nostra, cap a 7:15, al programa La Tarda, 8:45, Deportes Cope, i a 12:00, com cada dia, el partido de 12:00. Gràcies per l'atenció dispensada, seguiu a la Cope, a Esports Cope, estem pendents de tot.